Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Bon dia. Sabeu que una de les coses d'innovació del món de la gastronomia que ha pujat més els últims anys és el tema dels snacks i els aperitius?
Sí, sí.
I això ho demostra la gran quantitat d'innovació que es fa a casa nostra amb aquest concepte. No només per consumir-los aquí, sinó per exportar-los. I avui ho podreu veure, perquè us donem la segona entrega de la innovació que vam estar a la festa del clúster gourmet Food Retail de Catalunya. I també al final del programa tindrem una xerrada interessant sobre una persona que quan ha arribat un moment de la seva vida, doncs ha fet allò que més li agrada, que és dedicar-se a la gastronomia, a la crítica, a la visita de restaurants. Tindrem l'Andreu Serra, l'encantadíssim, que el podeu trobar a l'X, a l'antic Twitter o al Flickr. Comencem? Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Javier Coello, de Patates Torres, bon dia.
Bon dia, què tal, com esteu?
Escolta'm, ens agraden molt les patates chips, les patates ben cruixentetes, però hi ha una cosa que estic veient aquí que em té el cor robat. Què és això de cruixins de formatge?
A veure, doncs això és, són uns, un formatge, és formatge cruixent, deshidratat. Nosaltres comprem amb, ara mateix amb 5 varietats de formatge, un emmental, un cheddar, un semicurat. Nosaltres el que fem és tallem el formatge, el deshidratem, traiem tota l'aigua i convertim doncs això, doncs un formatge que pot estar en temperatura ambient, que te'l pots emportar on vulguis, un producte que és alt en calci, o sigui, no està fregit, bueno, tot proteïnes, diguem.
Escolta, però això és formatge 100%?
100%. Formatge 100%. Si agafem el packaging i llegim de què està fet, quins són els ingredients? El formatge. N'hi ha uns altres que en tenim, el gou de pesto i el gou de chili, que també, o sigui, és el formatge ja fet amb pesto i amb chili, picant, una miqueta picant, no? I és l'únic ingredients que tenen és això, el formatge.
Escolta, això s'ha de tastar.
Sí, home.
A veure. Mira, va, l'emmental. Sí, ja. És una mena, diguem-ne, com de roca, sí, que no pesa gens. A veure... Caram, tu!
A més, va tenir un premi Innoval amb una de les alimentàries perquè, bueno, va ser un producte molt innovador. La veritat és que és això i ho pots menjar una miqueta com si fos pues, el formatge pues, com una tapa o com, bueno, com un snack més o bé ho pots afegir pues, amb un temes d'amanides, de cremes, bueno, una miqueta per donar-li una altra textura a la crema.
Sí, sí. Javier, entre tu i jo, suposo que no em diràs el secret de fer un cruixent de formatge així, jo que sóc cuiner.
Home, pues, home, et diria que igual amb un d'aquests... Mira, jo et diria que per fer un postre, a mi la xocolata negra que m'agrada molt, si li afegim una miqueta del gou de xili, una miqueta així picant, jo crec que ens quedaria superbé.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta'm, no quedeu quiets només amb això, sinó que també feu cruixins d'ou? Sí, ja m'expliqueu això.
Exacte, mira, això és de l'ouec, vale? El que hem fet amb la mateixa tècnica, una miqueta del formatge, el que hem fet ha sigut, bueno, ara anem a reconduir tots aquests productes, venim de les patates, del món de l'esnac, ara ens anem a centrar una miqueta més, un producte més per gent que vulgui pues, trobar un producte que li aporti alguna cosa, no? En aquest cas, les truites, les truites d'ou, només ou, no? Pues amb un alt percentatge de proteïna, no? Llavors, el que hem fet és una truita normal amb ou, que tenim l'ou normal, també amb ecològic. Després hem fet una barreja, també hem aportat sempre amb uns ingredients real, naturals, com és la mel o com és la xocolata o bé el formatge. Llavors, doncs, bueno, doncs el que fem és el mateix. Amb l'ou batut, el que fem és que els deshidratem i queda doncs, això, doncs, amb unes petites chips de truita d'ou.
Clar, jo ja veig que això dels snacks és el que talla el bacallà, eh?
Bueno, nosaltres estem apostant per aquí. Nosaltres estem aquí, amb Torres ja estem molt posicionats, en tenim el nom, gràcies a Déu, també fora d'aquí de Catalunya i a nivell internacional, i llavors, pues, bueno, pues amb el tema del formatge i amb el tema del xips de truita, pues esperem, bueno...
Escolta'm, va, vinga, jo vull tastar aquest xip de truita amb xocolata.
Amb xocolata, doncs pues vinga.
Ara... A veure, perquè clar, també n'hi ha aquí, a veure...
Sí, tenim aquest amb mel, també.
Amb mel i amb formatge,
eh? Però jo crec que aquest xocolata...
Veure... Caram, Javier, jo això ho posaria en un... que bo.
No, la veritat és que està molt bo i a més esperem que també pues, que la gent pugui confiar en aquest tipus de producte, gent que vulgui agafar un producte sa, un producte que li aporti algunes coses, en aquest cas una proteïna.
Joan Salé, bon dia.
Bon dia, Pep.
Escolta'm, què fa l'espirulina cap allà a Lleida?
Doncs l'espirulina a les bases se va multiplicant i nosaltres feliços en aquesta calor.
Ha anat bé aquest estiu que hem passat?
Sí, ha anat molt bé, s'ha multiplicat força i hem pogut servir molt d'espirulina.
Encara recordo l'any passat quan vam venir des de la fonda cap aquí a casa teva amb l'espirulina, que vam tastar l'espirulina d'una manera o de l'altra, la vam cuinar, també vam veure que combinava bé amb xocolata, però escolta'm, avui som aquí per la innovació. Què heu innovat?
Doncs a Blauber anem fent i ara vam presentar un bombó saludable, doncs ara presentem un snack saludable, un snack amb proteïna, un snack amb greixos poliinsaturats i un snack ple de vitamines i enzimes.
Escolta'm, per la gent que no ens va escoltar l'any passat, què és l'espirulina?
L'espirulina és una microalga que va ser batejada com un dels millors aliments pel futur de la humanitat.
Perdó. Una microalga que és fantàstica, que a més la cultivem aquí a Lleida. Però escolta'm, això d'on surt? És a dir, clar, quan diem microalga, de què estem parlant?
Doncs estem parlant dels primers sers vius del planeta. Fa 3.500 milions d'anys que habita el planeta Terra i des de llavors ha anat fent fotosíntesi i congrega proteïnes, congrega enzimes, congrega vitamines i moltes altres petits nutrients que fan que el nostre cos funcioni millor.
Això sí que és un superaliment, eh?
No sóc partidari de superaliments, ja ho saps, que a Lleida tenim els cargols, que són un altre superaliment, o tants altres, però sí que és un aliment que realment no només va molt bé pel cos, sinó que també cada metre quadrat de cultiu d'espirulina equival a un metre quadrat de bosc tropical.
Déu-n'hi-do, escolta'm, i això ho pot prendre tothom, l'espirulina?
En general, sí, no hi ha massa contraindicacions. Una persona habitual se'n pot prendre ja sigui en format fresc o en comprimits. En general, és un aliment que amb dosis baixes la podem prendre tothom.
Amb dosis baixes, però jo, per exemple, ara has fet aquests snacks, els Green Beats, clar, prendre't un snack amb dosis baixes, jo això no ho veig.
És un snack que emporta poca espirulina, al voltant del 10%, i el bo és que podem substituir aquell snack amb oli o cuit a altes temperatures o amb glutamat monosòdic per un snack saludable que ens aportarà moltes vitamines i a sobre és de productes locals.
Escolta, si prenguéssim molta quantitat d'espirulina, que no ho farem, però què passaria?
Doncs el que passaria segurament és que aniríem al vàter ipso facto, perquè el que fa és regular la flora intestinal i provoca un efecte de desintoxicació, i això ens fa anar ràpid cap al vàter.
Escolta'm, doncs aquí el que hem de fer és parlar amb els nutricionistes, les dietistes, no?, perquè ens diguin exactament quina és la dosi, perquè potser hi ha gent que li va bé que ens està escoltant ara.
Així és, i és important treure una mica el mite de l'espirulina. De vegades se'n parla barbaritats, i jo sempre dic que si l'espirulina és de bona qualitat, els efectes secundaris són molt baixos. Ara bé, al mercat hi ha un pols verd, que és espirulina, que de vegades pot ser espirulina o no, i això fa que molts professionals de la salut tinguin dubtes a l'hora de receptar-la o no.
Escolta, anem a tastar aquesta mossegada de salut?
Anem a tastar-la.
A veure quin soroll fa aquest Green Beats, a veure, ja?
Té un toc cruixent, que és el cigró purament, un cigró català també, un altre projecte de Lleida, i el que fem és ficar-li espirulina fresca, ficar-li oli d'oliva, ficar-li xufa també, hem apostat per la xufa, un producte que és també dels Països Catalans, i a partir d'aquí fem aquest producte replet de vitamines, i és un snack que podem menjar entre hores, i a la vegada sabem que ens estem nutrint.
Joan, això és una delícia.
Que bé, celebro que t'hagi agradat, Pep.
Joan Soler, de l'Espirulina, moltíssimes gràcies i força Lleida.
Moltes gràcies, Pep. Un plaer.
Joaquim Bosch, bon dia.
Bon dia.
Tu ets la sisena generació de la ratafia Bosch.
Afirmatiu, sí, sí.
Escolta, però ets molt jove, tu, quan ets tens?
Bueno, aquest any he fet 31. Ja comencem a no ser tan joves, però sí, sí.
I com ha sigut això de voler ser la siguient generació que entri en una empresa o anar cap a fora de casa i fer altres coses?
Jo crec, bàsicament, que ho hem amat de petit, no? Vull dir, jo des de ben petit ja ajudava l'avi a preparar la ratafia, a preparar els xarops, i doncs, bueno, amb estima, he anat agafant la tradició familiar i, bueno, la intenció és poder-la seguir durant molts anys.
Escolta, la ratafia està de moda, ja ho sabem, però també està de moda la innovació. I a vegades per innovar s'ha de tirar enrere. I veig una cosa que, escolta'm, què és això del licor de Núria?
Bueno, nosaltres amb això del licor de Núria és un licor que fa molts anys que el fem i el que és originari de... el fem només pel santuari de la Vall de Núria i el que hem fet ara és un redisseny d'imatge, una renovació per donar-li una empenta i és un licor típic de la Vall de Núria, un licor on porta molta Maria Lluïsa, tarongina, és un licor amb un punt cítric i seria un estomacal, un licor d'herbes per prendre després dels àpats.
Déu-n'hi-do, el que veig que no falla mai també, diguem-ne que també tenim en aquest sufler i que també vosaltres doncs, en feu és el tema de les ginebres, no?
Sí, les ginebres seria un altre producte que hem recuperat. Aquesta ginebra és una fórmula recuperada del nostre besavi. Antigament, ja fa molts anys, el nostre besavi feia una ginebra que es deia Ginter. Nosaltres ens hem quedat amb el nom, li han donat algun matís cítric de taronja, amb taronja amarga, i bueno, és una ginebra destilada pel sistema anglès amb doble destil·lació.
Ara que cada vegada més, sobretot diguem-ne, per temes d'ètica personal, no? I sobretot que hem de vigilar amb el cotxe i tot això, la gent cada vegada, diguem-ne, el consum de l'alcohol el fa més a casa amb tranquil·litat.
Jo crec que sí. La gent, clar, o sigui, aboca per un consum més responsable, nosaltres també hi aboquem. I nosaltres, si el que hem trobat, potser des de la pandèmia, la gent s'ha acostumat molt més doncs, a tenir un licor a casa, una ratafia, qualsevol altre producte, i degustar-lo més tranquil·lament a casa que no pas en un restaurant.
Tu, que ets una persona jove i que segurament molts dels teus companys veuen, diguem-ne, succedanis, per dir-ho d'alguna manera, de ratafia, que no cal ni parlar de la marca, tu què els diries a aquest jovent?
Home, doncs que tinguin, ja no dic pel nostre, sinó per totes les ratafies que s'elaboren a Catalunya, tenint un licor tan ben parit com és la ratafia i un licor tan nostrat, no?, amb tanta història relata a la nostra terra, doncs que no tenim res a envejar altres productes i que s'ha de consumir producte local.
Perquè, a més, escolta, molt jovent, se'l veu, diguem-ne, allò ni controlant temperatures ni res. Per tu, la ratafia, quina és la millor manera de prendre-la? Sola, amb gel, freda...
Per mi, la millor manera de prendre-la és sobre taula, freda, amb un xarrup. Sí que ara, per exemple, estem experimentant, potser doncs, buscant-li noves possibilitats. Aquest estiu hem provat doncs, un mojito de ratafia, que la veritat queda sorprenentment bo, i bueno, amb cuina també, però jo personalment amb xarrup i després els àpats.
Doncs va, escolta'm, m'has fet venir ganes de tastar aquest licor de Núria. Anem-hi?
Som-hi, va.
Maite, bon dia.
Molt bon dia.
Vosaltres sou d'Embotits Mallart, aquesta xarcuteria que feta a la Llacuna, però és una xarcuteria social.
Això mateix. És una xarcuteria social, és la iniciativa social de la Fundació Mas Alborna. Nosaltres des de la Fundació treballem per la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn mental, principalment de l'àrea del Penedès. El que passa que gràcies a Mallart podem arribar molt més enllà, fent arribar doncs, els nostres productes, que al final són una sèrie de receptes tradicionals, moltes d'elles recuperades i d'altres amb alguns productes innovadors, amb els que, doncs, com et deia, nosaltres al final el que volem és fer arribar el nostre missatge i aconseguir cada cop més medis per seguir donant la millor atenció als nostres usuaris i treballadors.
Escolta'm, quants usuaris teniu treballant i col·laborant amb vosaltres? Perquè sou una bona colla de persones.
I tant, doncs tot el que és Mas Alborna en si, tant la part assistencial com el centre especial de treball, som quasi 470 persones aproximadament i 55 d'elles viuen i treballen o estan vinculades amb el centre ocupacional tot l'any amb nosaltres.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escolta'm una cosa, els patés els vam tastar ja aquí a la fonda, però he vist també que feu sobrassada.
Sí, fem una sobrassada que a més és molt suau, molt... Bueno, si ens escoltés els nostres mestres xarcuters, no? Ells ja et dirien que reposa molt bé en boca, que és una sobrassada que no carrega gens, que gairebé d'una sentada te'n podries menjar, doncs gairebé et diria la meitat o una miqueta més, no? Perquè queda molt bé.
Però escolta'm, és que ens agrada, el pebre vermell ens agrada, no?
I tant, sí, sí.
Escolteu-me, i el xurís què? Perquè si hi ha sobrassada hi ha xurís.
Sí, sí, a més nosaltres fem un xurís que és bastant particular en el sentit que no és el... És un xurís clàssic, perquè al final nosaltres no és un xurís picant, també tornem a gustos molt suaus, amb el seu temps de curat, però és poc comú, és poc comú. Si bé trobem la majoria de xorissos, doncs això, no? Amb punts picants, amb pebres, etc. El nostre és més suau també. Bueno, recomanació total a qualsevol persona, tant si els agrada com si no. Perquè...
Doncs va, anem a tastar la sobrassada.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Maria Trias, bon dia.
Bon dia.
Què fan les galetes de Santa Coloma?
Doncs molt bé. Mira, en plena campanya de Nadal ja.
Déu-n'hi-do, eh? Estem aquí al mes d'octubre, novembre, estem en plena tardor i tu ja estàs pensant en el Nadal.
Sí, sí, és que som octubre, queden 2 mesos i mig, eh?
Tot a vosaltres teniu molta història, eh?
116 anys, som la quarta generació.
Déu-n'hi-do. Hi ha una cosa que a mi m'agrada molt de les galetes, sobretot, que és aquell record que jo sempre he tingut a casa, que per menjar galetes tu havies d'obrir la caixa, no? La caixa de galetes, aquella caixa, aquella llauna de la caixa, de la capsa de galetes, que a més jo crec que també hi ha tant innovació a vegades amb les galetes com també, diguem-ne, amb el continent.
No, i tant. És a dir, l'interior, el que hi ha dins és important, però aquestes llaunes abans eren per conservar, de conservació. Ara són per regal i també, bueno, per conservar, després una vegada obertes, però sobretot de regal i de col·leccionista, perquè hi ha molta gent que col·lecciona.
Clar, és que hi ha molta gent encara que regala galetes, eh?
I tant, sí, sí, sí. I les nostres, que són molt tradicionals, sobretot quan van a l'estranger, i com que són tan úniques i són tan diferents, doncs és un regal ideal, sobretot doncs, això, per la gent... No, que visita el nostre país o quan tu te'n vas a un país estranger.
Escolta, i què té a veure? Galetes Trias i la Pilarín?
Home, doncs això, aquesta és una col·laboració preciosa que presentem avui, aquesta llauna de Pilarín. Home, la Pilarín és una ninotaire catalana, molt nostrada, i llavors hem arribat a aquesta conclusió, a aquesta col·laboració, i ens ha dibuixat doncs, la nostra pastisseria, que és un edifici que està a Santa Coloma de Farners, amb els avis passejant els nets i el campanar de Santa Coloma. I aquí es veu l'obrador, doncs fent galetes.
Aquí tenim la innovació del continent, però amb el contingut... Parlar de galetes, parlar de Santa Coloma, també és parlar de ratafia.
I tant, home, som ratafiaires, som la vila ratafiaire de Catalunya.
I heu fet una galeta de ratafia.
Hem fet la teula tradicional amb aroma de ratafia, sí senyor. És per acompanyar amb ratafia, però també doncs, per acompanyar un postre.
Home, veig que aquí al costat us han posat amb els de la ratafia Bosch. Escolta'm, ja podríem fer un tastet de ratafia i de galeta de ratafia.
No, farem el maridatge, el farem. Ja n'hem parlat, que el farem segur.
Doncs vinga, va, anem a buscar un tall de galeta. Quim Romeu, molt bon dia.
Bones.
Escolta'm, quants anys fa que fas neules?
Jo des que vaig néixer. La fàbrica va començar el 85, quan jo vaig néixer, i el meu pare i la meva mare van ser els que van iniciar el projecte, no? A l'estiu del 85, jo vaig néixer el desembre del 85, i oficialment des de l'any 2005 estic treballant a l'empresa.
Escolta'm, ja estàveu a Porreig?
El 2002 vam baixar a Porreig. Del 85 al 2002 estàvem al Pla de Sant Tirs, costat de la Seu d'Urgell, i el 2002... per créixer i estar més cèntrics a Catalunya, vam baixar a Porreig.
Quin és el secret d'una bona neula?
Fer-la a poc, fer-la amb molt carinyo, una a una, i vigilant bé tots els ingredients. Ficar el que toca i no voler anar massa ràpid.
De fet, no sé si estaràs amb mi, els que ja tenim una certa edat, les neules al Pol Nadal, a part de menjar-les, sempre hem fet aquell joc, no?, de xuclar una miqueta de... Que mira que des d'un punt de vista, diguem-ne, gastronòmic, això no li va gens bé, de xuclar una miqueta de cava, no?, amb la neula.
Però no et pensis, és una bona manera de saber si una neula porta el sucre que toqui o no, perquè una neula amb el sucre que toca aguanta fort, o sigui, fa molta més resistència a desfer-se. Una neula que no porti sucre, a la que el fiques amb el cava, es desfà. En canvi, una neula que tu la banyis amb cava i allò aguanti sense desfer, pot ser una senyal de que porti el sucre que tingui i estigui ben feta.
Escolta, jo suposo que ara vosaltres, allò, quan arriba a les portes de Nadal i diem això, i encara falten unes quantes setmanes, no? Però ja vosaltres deu estar ja treballant 24 hores.
Ja les hem passat, les portes del Nadal. Nosaltres ja hi som al Nadal. I és més, passa el Nadal i ja estem treballant amb el pròxim Nadal, passant preus per Nadal, buscant nous projectes. Vius, quan fas un producte de Nadal, vius tot l'any al Nadal.
Escolta, i es pot innovar fent neules?
A vegades, en aquest cas, la innovació, una de les que fem aquest any és tornar cap enrere, no? Nosaltres aquest any hem tret la neula 1985, que ha sigut, diguéssim, tornar una mica cap enrere tant amb els ingredients, fer una neula molt més rica amb mantega, amb dolç, o sigui, una neula molt potent i molt pastissera, feta, saps, d'una manera pastissera per pastisseria, i buscar, diguéssim, una manera més artesanal de fer-la, no? O sigui, estàs innovant tornant enrere, no? Fent una cosa, doncs, amb la qualitat i seguretat alimentària d'avui en dia, però buscant sabors d'abans, no? Molta gent, quan prova aquesta neula, les primeres coses que diu, ostres, això em recorda la neula que menjava quan jo era petit, no? I és el que anem a buscar una mica, buscant el nostre tope de gama, aquest tipus de producte.
Escolta, i un producte com la neula també es pot exportar?
Sí, aquest any, per exemple, nosaltres hem fet exportacions a Xina, a Bèlgica, i ara hem entrat 6 referències a Emirats Àrabs, que hem donat d'alta, però són referències especials, no? Hem donat les 7 referències que tenim de productes sense gluten.
Caram, escolta'm, i això com ho feu, això?
Anant a fires, anant a Alimentària, a la fira de Cial París, que ara d'aquí 15 dies estarem a París, o a la Nuga o ISM, que es fan les dues a Colònia, a Alemanya.
I com es fa una neula sense gluten i que tingui el gust i el sabor i l'aroma de la neula amb gluten?
No és gust i sabor i aroma. Pensa que amb cates a cegues hi ha gent que prefereix la neula sense gluten a la neula normal, la nostra, eh? Vull dir que ha sigut un producte que vam tardar anys a treure, molt aconseguit, però que ningú et sabria dir que si la prova sense veure que és sense gluten, que és sense gluten.
Fem una cosa, anem a tastar una neula sense gluten?
Anem a tastar-la.
Sandra Buján, bon dia.
Bon dia.
Escolta'm, diuen que d'un bon vi sempre en pot sortir un bon vinagre.
Això està clar. I com es demasia estil cap.
Déu-n'hi-do, escolta, quan fa que feu vinagres vosaltres?
Doncs mira, vam començar just abans de la pandèmia, vam haver de parar obligatòriament, i des d'aleshores ja no hem parlat. Portem 3 diferents i ja estem innovant amb 2 més que tenim a puntet a puntet.
Escolta'm, com és fer un vinagre?
Com és? És un procés molt llarg, i més en el nostre cas que fem tot. És a dir, per una banda fem el vinagre, que l'envellim en barriques, per altra banda estem certificats com a recol·lectors de productes silvestres i anem a buscar els productes que utilitzem, fem infusions i al final hi ha un copatge, que és el que dona el toc final al vinagre.
Escolta'm, jo sempre faig la broma, tot i que ho dic una mica en sèrio, i dic que hi ha 2 tipus de vinagres, els de rentar els vidres i els de menjar, eh? Perquè, clar, tenim, diguem-ne, clar, al mercat hi ha vinagres, diguem-ne, que dius, com pot ser que una ampolla de vinagre que tinguis tu tingui un preu i, en canvi, hi ha vinagres que tinguin un preu tan diferent, no?
Exacte, és molt difícil això. Falta molta cultura de vinagre. Nosaltres estem intentant treballar-ho, parlem molt amb cuiners, aviat traurem també un receptari per intentar que la gent a casa tingui més d'un vinagre, igual que tens més d'un tipus de producte diferent segons el plat que elabores, no? Vinagres n'hi han de molts tipus i molt bons.
Va, escolta'm, anem a tastar vinagres. A veure, quin és el primer que tenim aquí?
El primer que tenim és el Silvestris, que és un vinagre amb una infusió de farigola. És el més fresc, el més suau, si el vols tastar...
Va, vinga, tastem-lo. A veure, aquestes, diguem-ne, pipetes que tenim aquí. Això què va? Tota la boca directa?
Sí, totes pletes.
A veure. Escolta, el vinagre, aquest vinagre no és per amanir, és per prendre, no?
Home, la meva filla se'l beu sol. Amb una mica d'aigua amb gas, li afegeixes el vinagre i tens un refresc.
Em dius que això és un refresc, vinagre d'aquest amb aigua en gas?
Correcte, tal qual, no necessites res més.
Fantàstic això, a veure, va, umbrívum, què vol dir això, umbrívum?
Umbrívum és de la ombra del sotabosc. Aquí treballem amb el cep, que és un producte que, com saps, és molt saborós i té un gust molt potent.
Ja et veig jo anant a buscar ceps per aquí per posar en aquest vinagre. A veure, a veure, a veure. Caram, la gent que ens està escoltant ara, que jo estic tastant vinagre, deuen pensar, però aquest home, quina gola té, no? Però clar, és que són vinagres que tenen també aquesta punta de dolçor.
Exacte.
Que hi afegiu most?
Exacte, són balsàmics i tots porten una miqueta de most concentrat i això és el que fa que li tingui un punt molt més suau i l'acidesa es rebaixi.
Que bo, que bo. Escolta'm, tenim el fet a l'ombra i ara aquest amarai.
Home, l'amor, el cacau, la xocolata, no? Tot això.
Vinagre amb cacau?
Exacte, amb cacau. Una combinació boníssima, ideal per postres.
A veure, a veure, a veure, ja. Escolta, jo aquest ja el veig, amb una crema de xocolata, amb unes figues ara a la tardor, amb uns cruixents que també ja he vist per aquí al costat.
Boníssim, amb figues, amb fruita, és el nostre preferit. I fins i tot gelat, també fem gelat de vinagre.
Escolta, i a més diuen que el vinagre és bo per la salut.
Home, jo com a farmacèutic et puc dir que és fantàstic. És a dir, ajuda a regular l'acidesa de l'estómac i és ideal.
Això que diuen que quan t'aixeques al matí fer una culleradeta de vinagre, això és veritat o és mite?
Ja et dic jo que amb una mica d'aigua amb gas, el que et deia, fas un refresc ideal, que és saludable, sense res de sucre, natural.
Escolta, això és una delícia. Santi Bonet, bon dia.
Bon dia.
Escolta, moltes vegades quan parlem de cooperatives, la gent a vegades no ho té prou clar, tot això del que és una cooperativa. Però vosaltres, a més, amb Novacop, heu fet una cosa important, que és ajuntar dues cooperatives.
Doncs dos grups cooperatius, que són Actel Group i Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, unir-se per, entre els dos, pues crear una nova empresa que es diu Novacop a Mediterrània.
Escolteu, i això per què ho heu fet?
Bueno, doncs, per exemple, la Teresa Teginer, tu podràs explicar millor que jo.
Teresa, bon dia.
Hola, bon dia. Soc la Teresa Teginer, la directora d'Actel Group. Nosaltres som una cooperativa de segon grau i vam creure molt interessant pel tema de guanyar dimensió i com a cooperativa que estem al territori unir-nos amb una altra cooperativa del territori que fa el mateix que nosaltres i va sorgir la idea amb Fruits de Ponent de crear una empresa conjunta per a gestionar i comercialitzar els nostres productes.
Escolteu, vosaltres també sou de segona, com heu dit, segon grau?
De segon grau, sí, com un grup cooperatiu. Soc el Josep i soc el director general de Fruits de Ponent i amb la Teresa compartim doncs mal de caps ara en aquests moments amb Novacop.
Escolteu, una cosa, què vol dir això de segon grau?
Doncs és una cooperativa que agrupa cooperatives de primer i les de primer grau agrupen productors, en definitiva la producció.
Per tant, vosaltres sou una miqueta més grans que les cooperatives, diguem-ne, més petitones, les que van directament al productor, no?
Sí, això és. El que passa és que no procurem no perdre mai de vista que treballem pel productor. O sigui, el productor sempre és molt present a totes les nostres decisions. De fet, hi ha l'Assemblea General i, de fet, doncs, tenim tots els òrgans igual que una cooperativa de primer grau. I, de fet, provenim d'allà. La nostra mare i la nostra pare són cooperatives de primer grau.
Escolteu, hi ha una cosa que moltes vegades a la imatge aquella que hi havia d'abans, no? Que en una cooperativa es feien productes precisament que els cooperativistes, que eren els productors, feien producte, allà es barrejava tot i es feia. Però avui en dia, el 2024, les cooperatives fan productes molt gastronòmics, de molta qualitat. Això ja no té res a veure amb fa 30-40 anys.
No, bueno, de fet s'han especialitzat. El que ha passat al camp és una professionalització des de l'origen fins al final. Per tant, jo diria que totes les empreses i els productors, els agricultors, són professionals, són empreses.
Escolteu, si parléssim de quantitat, de número, quantes persones hi ha sota aquest paraigua de les dues cooperatives de Novacop, de fet, ara?
Home, estem parlant de més d'un miler, segurament, de persones, potser gairebé fins i tot 2.000 persones i grups familiars, perquè tenim la sort moltes vegades que ja tenim tot el grup familiar, és a dir, va començar doncs, els avis, després els pares i ara tenim els nets. I, per tant, això ens omple precisament d'optimisme i d'una aposta de cara al futur. I aquí, com molt bé dies, doncs, ens hem unit i presentem totes les marques d'oli que teníem els uns i els altres ja sota un sol paraigües, que és Nova Cop. I si vols que encara te'n parlem més, tant del Quilat com de Germanor, doncs m'agradaria que parlessis amb el Fernando Ortega, que és el director d'oli, i per tant doncs, ell te'n pot fer 5 cèntims més encara.
Fernando, ara que estem al moment de les olives al camp, al tros, i et tenim aquí, veig aquí ampolles de color blau, veig ampolles d'un tall més clàssic. És només màrqueting o hi té alguna cosa a veure també que l'ampolla tingui un color o un altre?
Bé, normalment el que s'intenta primordialment amb l'oli és protegir-lo de la llum, perquè la llum té un efecte molt nociu sobre l'oli, l'oxida, el fa perdre molt la qualitat. Llavors, òbviament, amb això afegim l'efecte màrqueting. Òbviament, si nosaltres tenim un oli posicionat doncs, en un grau determinat per donar-li un valor afegit, intentarem portar-lo cap a un color que sigui atractiu, que sigui diferent. En canvi, si és un oli més de consum, més diari, doncs el protegirem de la llum, però òbviament no tindrà aquella, no cridarà tant com en l'altra tipologia. No?
Fernando, jo no sé si és una cosa, diguem-ne, meva, però ara podem estar contents amb el món de l'oli perquè ara més que mai les grans cases que tenim d'olis de tot Catalunya han apostat per la qualitat, per fer un oli d'oliva verge extra. Ara és quan tenim més cultura d'oli d'oliva?
Jo crec que la cultura de l'oli d'oliva sempre ha existit. O sigui, si, per exemple, ara que amb els preus alts de l'oli hi ha hagut una fidelització molt forta de la gent, perquè està acostumada a consumir dins de la seva dieta, la dieta mediterrània, doncs l'oli, i l'incorpora doncs, a les amanides, l'incorpora al fregir, l'incorpora dins de tot el seu consum habitual. Ara, aquí a Catalunya, per exemple, doncs estem molt acostumats a apostar per olis de molta qualitat i l'AOV, òbviament, és un oli punter. I nosaltres, a més, en totes les marques que tenim, hem apostat per això. No hem partit a olis d'unes altres qualitats, sinó que els nostres olis són sempre AOV, els nostres olis són sempre d'oliva arbequina, arrelada al territori i donant un diferencial respecte a altres olis.
Escolta, ara que estem, diguem-ne, a mig camí de la collita i de l'elaboració d'oli, quina és la previsió, diguem-ne, que veus tu, siguent un gran entès, diguem-ne, a l'elaboració d'oli per aquesta campanya del 2024?
Primer que la previsió és que hi haurà producció, que això és important, perquè portem uns quants anys que la producció ha sigut molt, molt baixa i això, òbviament, ha tensat els preus per no haver-hi producte al mercat, no? Però jo crec que això portarà una altra vegada doncs, a que l'oli es considerarà com a tal, tindrà la qualitat i, òbviament, jo preveig que serà una campanya més normal de del que hem portat fins ara.
El que està clar és que l'oli d'oliva verge extra és l'or verge de la terra, oi?
I tant, és l'or verge de la terra, és el tresor de la terra. A part també, cada vegada s'està demostrant que és un ingredient per a la salut de primer nivell i per tant és un producte molt agraït i molt necessari a la dieta mediterrània.
Escolteu, anem a tastar oli o no?
Clar.
Quin s'ha de tastar primer?
Tu, és a dir, tries, hi ha aquí, exacte, és com t'han dit, 100% tot a AOV i per tant doncs pots començar pel que vulguis.
Doncs vinga, anem a tastar oli. Víctor Ferrer, Alexandra Pons, escolteu-me, això de l'aigua i el territori, hi té alguna cosa a veure o l'aigua és aigua?
Doncs sí, té molt a veure, és molt a veure, perquè l'aigua al final està allà, no la podem aportar a cap altre lloc, i llavors el territori és una cosa que la fa particular cada aigua a cada territori. I doncs a Sant Aniol tenim la sort de ser l'únic manantial d'origen volcànic, de terra volcànica, de la Garrotxa, de territori, de tota la península Ibèrica. Vull dir que sí que té a veure, sí.
Escolteu-me, i què hi tenen a veure els volcans? És a dir, què fan? Perquè, clar, Alexandra, tu que diguem-ne que temes també de fesols i en saps un niu, sí que és veritat que la terra volcànica va molt bé per cultivar els fesols, però també fa una bona aigua?
Home, acabes de dir això dels fesols, acabes de dir una gran lema de la Garrotxa, no? Però l'aigua, tu saps que té molt bona pedra i el que fa és que al final la nostra aigua derivi. Igual que una bona terra fa un bon fesol, doncs aquesta bona aigua surt del manantial del que és la pedra volcànica que tens aquí sobre, Pep. Fixa't, vull dir, al final l'aigua és l'origen. per allà on te passa, per allà on te corre, i en aquest cas passa per la pedra volcànica d'entre Olot i Banyoles.
Hi ha una cosa important en tot això, i és que l'aigua, vam veure, hi va haver un moment, més o menys, que potser es va fer una miqueta massa, com us ho diria jo, d'esnobisme al món de l'aigua, no? És a dir, buscàvem que les aigües, quan més lluny d'eren, millor. I després ens en donem compte que les aigües que tenim a casa no tenen res a envejar a cap aigua del Monte Fuji o d'on sigui.
De fet és així, diu que és molt difícil ser profeta de la terra, no? Però mira, com ha fet rellevant que l'hem de posar en valor, ara hi ha hagut un esdeveniment que és itinerant, que és el Fine Taste Waters, que es fa un tast d'aigües a nivell internacional, i Sant Aniol ha sortit premiada tant amb l'aigua natural com amb l'aigua quas, amb més de 200 aigües a nivell mundial. Per tant, estic totalment d'acord amb tu que no fa falta anar a buscar aigua a l'altra punta del món, que aquí la tenim i de molta qualitat.
Hi ha una cosa molt important amb tot això de l'aigua, que és el tema de la duresa. No? També és veritat que des d'un punt de vista alimentari o nutricional, a vegades s'ha treballat o s'ha donat la imatge de que una aigua havia de ser d'una mineralització molt dèbil per una cosa, i ara, en canvi, sembla que trenquem una miqueta i ara parlem de la mineralització i de les... ja no és, parlem això de que l'aigua ha de ser tan dèbil.
I estem totalment d'acord, perquè entre altres coses la mineralitat que porta l'aigua, que aquesta composició mineral que té, que és fruit d'aquests anys i anys que l'aigua està filtrant, són minerals que ens aporta el cos, que el nostre cos no té. Per tant, que l'aigua tingui una bona mineralització és molt rellevant i és molt important que per les propietats de l'aigua. Estic totalment d'acord.
Escolta'm, el quid de la qüestió va: a quina temperatura ens hem de prendre l'aigua en gas?
Mira, l'aigua en gas, jo sempre parteixo de la base de que cadascú es pren a la temperatura que un vol, però amb un parell de glaçons, un tall de llimona que refresca. De fet, l'aigua en gas té aquesta particularitat, és que la sensació de refrescar refresca molt més que l'aigua natural.
Doncs escolta, anem a tastar una miqueta d'aigua en gas.
Doncs estàs convidat i endavant, a gaudir-la.
Javier Hernández, què feu a Frusano?
Hola, bon dia. Frusano va néixer amb l'objectiu de fer productes o fabricar productes per persones que segueixen dietes restrictives, especialment aquells que segueixen una dieta sense fructosa.
Clar, perquè jo ara veig aquí els teus productes favorits sense fructosa, sense FODMAP. Què és això del FODMAP?
El FODMAP és una dieta que se segueix per les persones que estan diagnosticades amb síndrome d'intestí irritable. És bàsicament una dieta eliminatòria que el que fa és treure de tota la teva dieta tot el que són fructosa, poliols, lactosa i tot el que fa que el teu intestí s'inflami. Això ho retira de la teva dieta i després a poc va introduint un per un i troba quin és el que realment et fa mal a tu.
Escolta'm, que traieu tantes cosetes d'aquestes amb aquesta tipologia, això deu voler dir que hi ha molta gent que avui en dia ha de vigilar amb el tema de la fructosa.
Estem parlant de que hi ha estudis que ensenyen que un 27% de la població espanyola té algun tipus de patologia alimentària, un 27%. Entre elles, quines són les més comunes? Pues el síndrome d'intestí irritable, la dieta sense gluten, la dieta sense lactosa i la dieta sense fructosa. Són les quatre patologies digestives més importants. Un 27% de la població espanyola.
Escolta'm, això ara que deies, això és per la gent que, bueno, pels que no tenen aquest problema tampoc, no?
Absolutament tots, és un producte boníssim que pot menjar absolutament tothom.
I quantes coses feu, a veure?
Nosaltres tenim una gamma aproximadament d'uns 80 productes. Tenim xocolates, tenim galetes, tenim marmelades, tenim barretes de cereals, tenim salses, tenim begudes, etc.
Déu-n'hi-do, escolta'm, i això és molt difícil trobar-ho?
Bueno, cada cop una mica menys, però clar, productes que segueixen tots les intoleràncies és bastant complicat trobar-los, això sí.
Escolta, veig fins i tot que hi ha una mena de barretes, això pels que fan exercici o pels que volen esmorzar?
Per tothom, o sigui, quan necessites una barreta, doncs tens una sense fructosa, sense lactosa, sense gluten i vegà.
Dime d'estar-lo?
Sí.
Sí.
Xon, bon dia.
Bon dia, què tal?
Escolta'm, m'han dit que tu ets la 26a generació de Llopart.
Bé, la 26a generació des de que tenim el parguer més antic del 1385.
Però el 1385 no fèieu vins escumosos.
No, vins escumosos no, però s'entén que es feia vi, perquè va rebre en herència el Bernardus Leopardi, que és traduït al llatí de Bernat Llopart, la finca mare, diguéssim, la masia, amb les vinyes, amb cereals, amb fruiters, amb bosc, i si hi havia vinya, hi havia vi.
Escolta'm, ara t'explicaré una cosa que em va passar aquest cap de setmana. Jo estava en un restaurant, a la taula del costat, la senyora li va dir al senyor, escolta'm, hem de brindar, no? I l'home diu, home, diu, demanem una ampolla d'escumós, i la dona, quan va parlar amb el cambrer, li va dir, nosaltres a casa només Leopardi. Això encara passa? És a dir, el món, el sector de la bombolla encara és un sector que moltes famílies tenen com la seva marca, tenen el seu escumós?
Sí, 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 passa i n'estem superorgullosos de que passi, perquè això és bon senyal. O sigui, a casa a vegades ens venen l'avi, els pares i els nets, ja. I aleshores això doncs està molt bé. I allò de, és el de tota la vida, això passa, això existeix.
Sí. Però tu ets la 26a generació, però tenim la 27a en marxa.
Aquí mateix, aquí tenim l'Ester. L'Ester aquí, que és allà la representació, la primera representació de la 27a generació.
Escolta'm, Ester, tu ja tens un, diguem-ne, una herència familiar de moltes dones dins la família, però a ser la dona jove de la família a les bombolles, què, com ho portes?
Doncs amb molt d'orgull, amb moltes ganes. La veritat és que a més representar tot aquest llegat familiar doncs és algo que sempre he portat dins i que és com que les ganes que em fan seguir.
Clar, ara potser ens hauria de parlar amb la Xon, però com és vendre escumós al segle XXI, a l'any 2024, per una persona jove? Perquè mira, ara fa molt poquet parlàvem precisament també de ratafia, que també diguem hi ha un sector jove que pren molta ratafia. La gent jove, preneu escumosos?
Personalment sí, perquè pues tinc la sort de que, no, al final també em rodejo el meu cercle personal també és bastant vinculada amb el sector del vi, i al final pues és com que cada vegada més s'està estenent aquesta cultura vinícola als joves, no? Al final també hi han coses per atraure una mica, o sempre es va innovant una mica per captar una mica l'atenció, i una vegada ja s'ha entrat a dins d'aquest món, doncs donar-li l'oportunitat de conèixer tots els vins i tots els tipus de vins i escumosos que anem elaborant.
Parlar de Leopardi és parlar del llegat familiar d'aquesta família, però clar, ara que l'Ester ens parlava d'això, jo ara penso, per exemple, amb el Vibrant, o per exemple, amb un mos que ja no té alcohol, que també avui en dia hi ha molta gent, sigui pel que sigui, o sigui perquè hem d'agafar el cotxe, que no volem prendre alcohol.
Sí, sí, hi ha un nínxol cada vegada més gran del mercat, que s'hi mira a l'hora de prendre alcohol, no? I que volen begudes sense alcohol. D'aquí nosaltres, no és per això que vam fer el mos, sinó que el mos el vam fer una cosa que va començar així com una juguesca, en què quan era el temps de la barem agafàvem mos per casa, perquè els nens aleshores eren petits, perquè l'Ester era petita, l'Ester és la filla de la meva germana, i després en vam embotellar per donar les visites, quan venien visites familiars amb nens, i tothom ens preguntava, no ens el podeu vendre aquest mos tan bo, no? Però clar, és que no el tenim preparat, no el tenim legalitzat, i doncs ens vam posar vam fer-ho possible i l'embotellem amb ampolles petites, perquè és un mos que no porta conservants, sinó se li ha fet un bany maria per conservar-lo i prou. És un mos supernatural, és suc de xarel·lo, i ampolla petita doncs perquè es consumeixi, obrir i consumir.
Ester, pesa l'herència, aquesta saviesa familiar de la bombolla quan obres una ampolla de Llopart?
Pesa, però és algo que més que una motxilla és com algo que et fa sortir amb més ganes encara. Si no és algo de que sigui com un pes, sinó que és com una responsabilitat positiva, diguéssim.
Fem un tastet de Leopardi?
Vinga, fem.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent,
el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona us ofereix aquest espai.
Ja ho diuen que les coses del menjar ens agraden als catalans, i és que al davant d'un plat d'aquells bons, d'una bona cassola, d'un bon porró, que hi hagi un bon vi o d'una bona copa, sempre les coses es veuen d'una altra manera. I és que qui més qui menys té la gran sort de que li agradi menjar i beure, això sí, sempre amb moderació, que si no després els metges, les metgesses, els i les nutricionistes ens fan passar allà, ja ho sabeu, eh? Pel tros. Doncs mireu, aquí a la fonda ja ens passa de que gent que li agrada o que ve d'un món determinat acabi al món de la gastronomia. Per exemple, l'Òscar Gómez, el nostre estimat de la guia de restaurants de cuina catalana que tenim, era informàtic, i avui parlem amb una altra persona que també venia d'aquest món i, en canvi, és un dels gastrònoms que podeu seguir al Twitter, que déu-n'hi-do. Andreu Serra, molt bon dia.
Hola, bon dia.
L'Andreu Serra, que tu al Twitter ets l'encantadíssim, no?
Sí.
Com és això? Com va ser que et posessis el nom d'encantadíssim?
Ui, és una història molt llarga que no ve a tomb ara a explicar. Vull dir, és una història de fa molts anys, de quan eren joves, quan vaig començar amb un blog i li vaig posar aquest nom bueno, però bé.
Home, Déu-n'hi-do, quan parles de blog ja es nota que allò que ja fa anys, d'això, perquè ara ja no sé si en queden gaires de blogs de cuina, sí. O blogs, no?
Sí, sí que en queden alguns. Jo vaig començar un blog el 2005, el vaig tenir 3 anys, el vaig tancar i després em vaig passar al Flickr.
El Flickr,
que és on treballo ara. Bueno, treballo.
Clar, el Flickr, que és un d'aquests espais que potser diríem que és dels que coneix menys la gent, o almenys, per exemple, jo no m'hi he basat mai, però en canvi, doncs, que sí, que funciona molt bé. No? Per la gent que no sàpiga què és el Flickr, què diries que és?
El Flickr és un repositori de fotografies. Està plantejat com un emmagatzemament de fotografies tirant a professionals.
Seria com el Pinterest? O no?
No sé quin seria l'equivalent. Anava a dir l'Instagram, però l'Instagram no. L'Instagram sí que és una xarxa social. Això no és ben bé una xarxa social, tot i que es poden posar comentaris. És un repositori de fotografies que a mi, quan el vaig descobrir, em va anar molt bé, perquè m'agrada fer fotografies dels plats que menjo, i allà em permet agrupar-los d'una forma que a mi em va molt bé.
Tot sí. I això també et veiem a Twitter, a l'X, sí. Ara, amb el nom d'encantadíssim, que això a vegades, això dels seguidors, un a vegades pot pensar, home, un té més o menys seguidors, però és, diguem-ne, amb el qual tu fas servir aquesta xarxa social. I aquí l'Òscar mateix, l'Òscar Gómez, que tenim aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, segueix a l'Andreu Serra, que aquest home de cuina hi entén un piló.
Bueno, ja entenc, més que res m'hi dedico. No sé si hi entenc o no, però m'hi dedico des de fa molts anys. Aviam, el Twitter el faig servir per parlar d'una mica de gastronomia, per enllaçar cap al Flickr i per comentar altres coses. És com una juguesca. L'engròs està al Flickr.
Això que diuen que ara el Twitter leaks, hi ha molta gent que se'l deixa perquè diu que hi ha molta mala llet, no?, per l'anglès català.
Bueno, sí, hi ha bastanta mala llet, sí. Hi ha bastant mal rotllo, però, bueno, si no hi entres en el mal rotllo, doncs no hi ha mal rotllo.
Escolta, però tu no vens del món de la cuina, tu no ets cuiner. Com dèiem, tu ets informàtic, o has sigut informàtic.
Era informàtic, sí.
I ara ja has passat, diguem-ne, a la vida de mirar-se d'un altre costat, no?, la de la jubilació. Exacte. Des d'un punt de vista informàtic.
Exacte, em vaig jubilar fa 3 anys i ara en tinc 67 i penso aguantar molts més.
Escolta'm, una cosa important amb tot això, clar, perquè una és que t'agradi menjar, però l'altra és t'agrada cuinar.
Sí, però no em complico molt la vida, no sóc molt cuinetes, no, sí que m'agrada, perquè a casa cuinem la meva parella i jo, i però, bueno, faig el que faig, i una mica anàrquica en aquest sentit, perquè no segueixo mai receptes.
L'Andreu Serra, l'encantadíssim, que el podeu seguir a la xarxa X i també al Flickr, tal com parlàvem ara, que dius que no t'agrada gaire seguir les receptes. Això, de fet, ja ho teniu una miqueta, els que heu sigut informàtics, que feu una mica el que voleu, eh?
Sí,
dir, el que es tracta és d'arribar a un lloc determinat.
Exacte.
No? Això passa molt a la cuina, no? És a dir, hi ha molta gent que per molts llibres que tingui de cuina, els llibres, bueno, són per mirar, però després un acaba fent el que vol una miqueta.
En el meu cas sí, tinc pocs llibres de cuina perquè no m'agrada seguir les receptes. Quan vull fer alguna cosa nou, doncs sí que miro una recepta, però em quedo amb quatre nocions bàsiques i després intento improvisar i surt el que surt, clar.
I a l'hora d'anar a restaurants, a triar restaurants, perquè tu diries, clar, ara que estem en aquest món, diguem que tot s'etiqueta, tu et consideres un crític? Et consideres... o què? Què és l'Andreu Serra?
La gent em considera un crític. Jo no m'hi considero. Jo simplement el que sí que fem és fixar-se molt el que mengem i opinar. Si alguna cosa m'agrada explicar per què m'ha agradat. I si no m'ha agradat, doncs també explicar per què no m'ha agradat. I això, a vegades, pues, entra dins del terreny de la crítica, no? Pues aquest plat no m'ha agradat perquè estava molt salat, per dir alguna cosa.
Sí, sí, no, el que passa que moltes vegades amb tot això de la crítica, no, un pot arribar a pensar bé, i quan hi ha aquí de subjectivitat amb això, no? És a dir, si és salat, és salat, i si està cremat, està cremat, no? Però després hi ha, diguem-ne, tota una colla de matisos que un, des d'un punt de vista, diguem-ne, aquí sí que pot jugar, diguem-ne, entre cometes, a definir, no, aquell plat o aquell àpat que ha fet en un restaurant determinat.
Aviam, la subjectivitat és total i absoluta, és la meva visió. Jo no qualifico ni analitzo els plats per la seva dificultat tècnica ni per res, sinó perquè quan entra a la boca, quines sensacions em produeix. Si obro la boca i obro els ulls és que m'agrada molt. Ja està, i em pot agradar molt unes patates braves o un Wellington.
Ara el que veia moltes vegades a les xarxes és que hi ha gent, diguem-ne, que ja van a un determinat sector, no? Per exemple, ara deies les braves, no? Tenim el bravista fantàstic que hem tingut també aquí a la Fonda, que va molt, diguem-ne, en aquest sector. Tu vas una miqueta, diguem-ne, genèric, no? Vas molt, sobretot, també a cuina catalana.
No ens limitem a res. Res, ens agrada qualsevol estil, el podem anar-hi. M'agrada la cuina mexicana, m'agrada la cuina xinesa, la japonesa, la catalana, la tradicional, i m'agradaria provar més cuines, la vicínia, la no sé, però no, ja no tinc més vides.
El que passa moltes vegades, Andreu, és que un, si vol tastar una cuina autèntica d'un lloc determinat, a vegades costa una mica saber-ho, sobretot perquè avui en dia, com que el món està tan globalitzat, també els coneixements gastronòmics, no? I aquí a la Fonda, per exemple, ho fem molt, això, és a dir, a on podem anar a menjar un, per exemple, ara que jo crec que últimament s'està posant de moda revaloritzar un producte com el kebab, no? És a dir, ara hi comencen a haver-hi 3 o 4 llocs a Barcelona on pots trobar bons kebabs, però fins ara eren, diguem-ne, kebabs, diguem-ne, molt d'un ús quotidià.
Bueno, no és exactament el que busco, perquè el kebab bàsicament és un àpat de carrer. No? Bàsicament ja n'havia menjat quan anava a Holanda, quan érem joves i tal, doncs era el nostre aliment favorit, el kebab. Però no és el que busquem, eh? Nosaltres el que busquem és bàsicament entaulernes. O sigui, nosaltres anem a menjar i a gaudir del menjar. I la conversa, tota la conversa a la taula gira al voltant del menjar, i això està bo, i això està bo. Llavors, entaular-se, vull dir, passar un parell d'hores còmodament menjant.
Andreu, tu com veus la cuina catalana actualment, el 2024?
Jo la veig molt bé, jo la veig fantàstica, a tots els nivells, la meva percepció, eh? Cuidao, aquí hauríem de matitzar què és cuina catalana. Perquè jo crec que això, aquí hi ha molts matisos, eh? Molts, clar. Molts, perquè aviam, hi ha la cuina tradicional catalana, aquesta queda bastant ben ubicada, el fricandó, els peus de porc, les mongetes de botifarra, però hi ha més cuina catalana, per exemple, el que fa l'Isop és cuina catalana, el que fa el Coure és cuina catalana, el que fa el Lluerna també, el que fa el Quimec i Quimet és cuina catalana? Jo crec que sí. Perquè segueix una tradició centenària de fer tapes en un barri popular. El que fa el directe a Boqueria és cuina catalana, que juga amb elements asiàtics i tal. Per mi sí. A clar. Més, es comuniquen en català, el qual per mi ja és un...
Sí, sí, la veritat és que un és quan parlem, diguem-ne, quan posem l'etiqueta de tradició, no?, que un ja busca, però també, per exemple, l'altre dia que parlàvem, doncs, amb un cuiner estrellat aquí a casa nostra, i dèiem, ostres, tu, potser el que li fa falta a la cuina catalana tradicional és actualitzar-se una miqueta més de rock and roll, no? Per exemple, per què ens hem de menjar les mandonguilles amb pèsols, no?, amb una cassola de terrissa de fang, quan, per exemple, podem fer un bon entrepà de mandonguilles amb bolets, que a més aquest sí que el podem fer tot l'any, tot i que els bolets, per exemple, siguin de conserva, que encara hi ha molta gent que fa bones conserves de bolets. En canvi, no?, trobar-se unes mandonguilles amb pèsols a la tardor, home, ja veus que aquells pèsols, diguem-ne, frescos, no són, i no solen ser, diguem-ne, de les verdures que es solen, diguem-ne, fer en conserva, no?
Ja. Bueno, sí, potser s'hauria d'actualitzar una mica, però bueno, aviam, al final només cal sortir de Barcelona. Surt de Barcelona, surts cap a Catalunya i a tots els pobles trobes cuina catalana ben feta, alguns molt, molt tradicionals o molt ancorats al passat, però alguns ben evolucionats que van actualitzant les seves coses.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, una cosa important, a veure, va, anem a les descobertes, perquè si hi ha una cosa que els gastrònoms, els cuiners, cuinerets i cuinerots que tenim per casa nostra ens agrada, és fer descobertes. Anem a repassar una miqueta, Emili, jo ara tinc aquí la teva xarxa X, i per exemple en veig un del Bravo. Què em diries del Bravo, un restaurant que aquí a Barcelona ha obert amb força?
Ha obert, sí, va obrir aquest any, hem estat un parell de cops, i bé, és un concepte que ens atrau bastant, perquè és bastant minimalista, producte i brasa, i elaboracions pròpies, fumats, embotits, tot s'ho fan ell. És un concepte bastant atractiu i que el resolen bastant bé.
I a més, un concepte d'un cuiner que ha estat treballant en un restaurant estrellat, com és el Cella Can Roca, però que té molt clar, potser, que el present avui en dia també va per altres bandes, no? És a dir, el tema del concepte de restauració avui en dia, déu-n'hi-do, n'hi ha per parlar.
Per què ho dius? Pels tops?
Perquè, per exemple, hi ha molts restaurants o hi ha molts empresaris o empresàries avui en dia que, tot i que han treballat en restaurants estrellats, ells diuen, les estrelles són per una cosa, anem al negoci per una altra, no?
Sí, estem d'acord. Hi ha molta xitxa, hi ha molta cosa, hi ha molts nous restaurants molt competents.
I una altra de les coses que us agrada, Andreu Serra, és el fet de voltar.
Sí.
Un, perquè s'ha de quedar a Barcelona, s'hi pot voltar per tot Catalunya i sobretot fer aquestes descobertes que dèiem a tots els indrets. I si pot ser llocs on la gent no hagi a vegades explicat alguna cosa, millor. Per exemple, em veig un que, home, mira, que és d'un bon amic, en Jordi, des de Pals, a la Païssa del Mas. Quina cuina s'hi fa aquí, no?
Sí, fa molt treballada, molt personal, molt de la terra, molt colorista, m'encanta la vaixella que té, i bé, hi anem de tant en tant, com que solem fer vacances normalment a aquella zona, doncs de tant en tant hi anem allà, sí.
Hi ha una altra cosa també important, ara que dius de cap aquella zona d'allà, i sobretot el centre de Pals, que és el Vicus, també, un altre bon lloc,
El nostre top.
Sí? A veure, què ens expliques del Vicus?
El Vicus és un restaurant sensacional. Nosaltres anem allà des de que van obrir, deu fer ja 13 anys, i anem intentant anar un cop a l'any segur, i és fantàstic. Ha evolucionat molt bé i s'hi menja superbé. I a més, està molt tranquil, el Gerard t'atenen superbé, és fantàstic. I el menjar, bueno, l'home aquell cuina molt bé, cuina de la terra, ben feta, molt treballada. Bueno, a nosaltres ens encanta. Per mi és el top de la zona i és un dels nostres tops.
Hi ha un indret que, si venim cap a Barcelona i anem cap a aquest cap al Raval, hi trobem una proposta fantàstica, com és, per exemple, la del Dos Pebrots.
Ah, sí, el Dos Pebrots està molt bé.
Què ens diries del Dos Pebrots?
Bueno, que és un gran restaurant. És un restaurant molt professional on s'hi menja molt bé i tenen un tracte molt professional. T'atenen molt bé, t'escolten, et recomanen en qüestió de vins, en saben molt, és marca Dos Palillos. Vull dir...
I si surts de Barcelona i te'n vas, diguem-ne, no sortint per dintre de la província, i te'n vas cap a la zona del Berguedà, per exemple, t'hi trobes un lloc, aquest sí que estrellat, com és el Casals, amb l'Oriol Rovira.
Bueno, és un altre dels clàssics, és un altre dels nostres tops. Està clar, fa molts anys que hi anem i, bueno, allò és cuina catalana pura i dura. El que passa és molt ben feta.
Escolta, també veig que a vegades, diguem-ne, que comentes coses que es parlen, no? Per exemple, el tema de les Michelins. Tu què penses de les estrelles, què penses de la Michelin o d'aquestes guies, diguem-ne, que són més, molt genèriques, diguem-ne, que no estan enfocades en un públic determinat?
No m'interessen.
Gens?
No, les segueixo per interès, però no tinc gaire fe amb les estrelles. Crec que van tard i no sempre encertadament. Jo, hi ha una cosa que sempre he dit, i ho he dit moltes vegades per les xarxes, el millor moment, és que a nosaltres ens agrada molt seguir l'evolució d'un restaurant, quan descobrim un restaurant nou, l'anem seguint durant el temps, i el millor moment d'un restaurant estrellat és just abans de la concessió de la primera estrella.
Després ja moltes vegades
després
canvien.
Normalment deriven pujant preus, intenten ser més formals, n'hi ha que no, però i després conforme van tenint estrelles, doncs es van tornant molt formals. També hem anat a triar estrellats i dos estrellats, però ara ja no hi anem, no hi creiem.
Andreu, si m'haguessis de dir un restaurant que t'ha trencat el cor de lo bé que hi has menjat i sobretot en un context d'aquells que dius ostres, mira, no m'ho pensava, o que te'l vas trobar, quina és la gran descoberta d'aquest 2024 que ha fet l'Andreu Serra?
Ah, d'aquest 2024? El brot d'allà de Vilavenut.
De Vilavenut.
Em va encantar. Gastronomia. I ara la setmana radical. Que ve hi tornarem, perquè ens vam quedar molt bé, gastronomia radical, exacte. Molt verdurisme, molt sostenible i molt simpàtics i molt bo. Em va agradar molt.
És un d'aquells llocs que molta gent, allò, si no ho coneixes, és... Ves-hi i sigues la ment oberta, no? Perquè moltes vegades encara ens pensem que els restaurants és aquell lloc on ens han d'atendre a tot el que volem, no? I no ens en donem compte que hi ha restaurants que són com una obra de teatre, és a dir, tu vas allà i has de tenir la ment oberta, i si la tens tancada, doncs malament no hi vagis.
No, està clar, sempre has de tenir la ment oberta. Nosaltres no ens limitem a res.
Hi ha una cosa també important, que per exemple són les postres. En aquest 2024, ara que estem, home, no estem pas acabant l'any, però gairebé, quines postres diries que són les que t'han emocionat més aquest any?
Ostres, ara m'has fotut, ara em faràs pensar, que no són molt de postres, Normalment acabem els àpats amb unes postres compartides entre dos,
no?
Perquè de dolços no en són massa. Ara em faries pensar, però recordo algú amb préssec. Mira, el que m'ha vingut al cap, a la Q restaurant a Tarragona ens van donar ara a l'agost, que vam anar, unes postres amb préssec d'estiu. M'encanta el préssec, per això no sé què més portava, però era deliciós. Era deliciós.
Això és una d'aquelles coses a les postres que jo crec que cada vegada anirem modificant, no? Perquè és veritat que hi ha molta gent que a vegades no... Per què hem d'acabar, no?, amb un postre, hem d'acabar amb un dolç. I, home, el concepte aquest de vegades de, mira, un tall de formatge i una copeta d'un bon vi generós...
Exacte.
Costes de trobar això encara,
No, nosaltres ho fem a vegades, A vegades no acabem amb postres i posem formatge i acabem el vi amb allò i quedem bé.
Andreu Serra, encantadíssim que el podeu trobar a la xarxa X i també en el Flickr per parlar-nos d'aquesta gran passió que té, que és la gastronomia, el fet de conèixer restaurants, de descobrir restaurants, plats nous i sobretot, en definitiva, de gaudir de la gastronomia que tenim aquí a casa nostra. Esperem, Andreu, que tot això no pari, perquè, escolta'm, ara tal com deies, ara que tens o estàs en aquesta bona vida de la jubilació, que a part d'aquesta feina que sigui sigui, sigui aquesta la de descobrir un restaurant, escolta'm, sempre que vulguis, vine cap aquí a la Fonda, que amb l'Òscar Gómez anirem parlant de tots aquests restaurants que hi ha en aquestes descobertes. Andreu Serra, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase de Jonathan Safran Boer que diu: el menjar no és racional. El menjar és cultura, és hàbit, és desig i és identitat. I això és el que volem aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio. Que sigui això, que sigui cultura, que sigui un hàbit escoltar-nos cada setmana i que sigui un desig i, sobretot, una identitat. Aquella identitat que no podem perdre des de la pagesia, des del tros, fins a la taula. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.